Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Arroba el divan Còpolo. El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Avui al divan mirarem de resoldre el misteri de la Trinitat. A les mans tenim la biografia d'un patriota, d'un catalanista de pedra picada, com el defineix l'autor d'aquesta biografia, valent, elegant i impulsiu, disposat a tot per la supervivència de la cultura catalana, abanderat de la lluita antifranquista, oposat a la idea innegociable de la llibertat de Catalunya, amb una especial manera d'afrontar el repte, fins i tot personalment, encarar-se a qui fos, governadors civils, ministres franquistes o la policia espanyola, buscant complicitats aquí i allà, un home d'empresa que feia negocis al món i trobava justament el que necessitava, persistent, hàbil. A l'estudi, avui tenim un aire de colònia, de loció per després de l'afaitat. I tenim un periodista i escriptor que n'ha fet una biografia molt bona, que es llegeix com una novel·la, i un home de negocis, volia dir, que es dedica també a la política, o potser ho podríem dir al revés, des de dins o dins de fora de les institucions. És el net del cavaller Floyd. No s'ha entès gens, oi? Amb nom i cognoms, avui ens acompanyen Genís Cinca, benvingut al divan.
Gràcies.
És autor de la biografia El cavaller Floyd, que és J.B. Cendrós, i el seu net, David Madí Cendrós. Benvingut.
Moltes gràcies.
Avui amb la conversa més personal, amb tots tres. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head, clap your hands. Aquesta now. Primera peça de Gregory Porter ens l'ha escollida David Madí. Per què, David?
Bé, a mi m'agrada molt el jazz, sóc un gran amant del jazz, i Gregory Porter és un d'aquests nous valors, ara ja no tan nou, però un d'aquests nous valors vocals de jazz extraordinari, no? I que està fent realment un forat amb aquesta nova manera d'entendre el jazz.
Genís Cinca, el cavaller Floyd, felicitats. L'he estat llegint aquests dies 500 pàgines com una novel·la per tot arreu. Bravo, bravo, bravo. Per què la vas voler escriure, aquesta biografia? Tu que ets periodista i cada vegada jo et veig més escriptor, 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 escriptor ja, eh?
Bé, sí, és una pregunta molt complicada, però té resposta molt fàcil. Perquè era difícil.
Ah, era un repte.
Es va convertir en un repte. La família em va convocar un dia a casa seva i em va dir, escolta, volem fer la biografia del pare. Les filles d'en Cendrós.
Sí.
I aleshores jo hi anava amb l'ampolleta del meu Floyd, del meu avi,
sí,
la típica que té molta gent a casa seva, i vaig dir, sí, ja ho sé, és aquest. Va dir, no saps on et fiques, perquè
clar,
és molt més que l'ampolleta del Floyd. I efectivament, a la que començo a investigar la vida del personatge, em trobo amb una quantitat de documentació i d'històries per explicar impressionant.
Ho hem dit de passada, li diem al cavaller Floyd, que és la marca d'aquest aftershave, perquè és justament el producte que primer tenia.
Primero cumplo, luego exijo. Yo, Floyd. Para hombres de verdad.
Però què és això?
Això és l'època, això és l'època, això és l'època.
Això és l'època.
Això és molt important, sí. És
però en castellà,
bé,
masclista fins al final...
La major part d'aquesta història passa sota el franquisme.
Sí.
En uns anys en què l'home-home, home-guionet-home,
sí,
tenia un comportament molt diferent del d'ara. I el Floyd, justament aquest massatge, va provocar una revolució masculina cosmètica molt important. Perquè quan apareix aquest producte, els homes poden deixar-se de dutxar un cop per setmana, passen a fer-ho cada dia, això,
cada dia que
això
ho fan,
era molt inhabitual,
sí, sí,
afaitar-se, sí, i necessitaven una loció,
sí,
per cauteritzar les ferides que es feien a la cara quan s'havien d'afaitar
perquè
cada dia.
Perquè es feien allò amb la maquineta aquesta.
Amb la navalla.
Amb la navalla d'afaitar, no? I això fa sagnar una miqueta a vegades, no?
Els Cendrós eren una família de Valls, procedent,
sí,
de Valls, volien acomplir el somni d'anar a l'Argentina, com feien tants catalans en aquella època, per fer de barbers. El que passa és que s'aturen a Barcelona, compren una barberia i a la rebotiga fan el suc del Floyd.
El suc?
Jo ni dic el suc.
Que bo!
Bé, un dels personatges entrevistats pel llibre ens explicava de com el feien de manera artesanal, remenant, i anar-hi afegint la llimona, el vinagre, tot el que a tast li semblava que hi faltava. Això era artesanal, era una cosa realment molt casolana, i aquest senyor es deia Eudald Orriols, que era un dels que feien el Floyd, ja et dic, el fabricava ell.
Ell.
Tot això a l'època era molt fet a mà, després ja va ser sintètic, però és una història que té tanta autenticitat per tot arreu. El descobriment va ser tan espectacular, cada caixa que obria a la casa de l'àvia d'aquest senyor, del David, sortien unes coses tan inèdites, tan insòlites, que a mi em semblava mentida que ningú ens hagués explicat la història del cavaller Floyd.
Dius, ara parles de l'àvia, que és una persona clau a la vida de J.B. Senderós i que ha estat essencial per poder fer el llibre.
Bé, les caixes, la documentació d'en J.B. Senderós, que mor l'any 86, les tenia ell a casa seva. I aleshores a mi les filles em diuen, mira, t'hi hauràs d'entendre. El que passa és que ens vam enamorar. O sigui, jo com a periodista, primer això et situa en una posició incòmoda, però va acabar sent la solució. És més...
Incòmode perquè no hi ha distància, no hi ha perspectiva per escriure,
Bé, com et fas amic d'algú que et demanen que te'n facis amic? És difícil, però en aquest cas va ser la solució. No només perquè ens vam fer amics de veritat, sinó perquè ella va ser la clau de volta que em va donar solució a preguntes que no...
Com ara? Quina pregunta?
Bé, per exemple, era molt important explicar... comercialment en Senderós, que voltava per tot el món, sí. Floyd estava distribuït a 52 països, en què consistien aquests viatges? Per on anava? São Paulo,
anava
Nova York...
Suïssa, també,
sí, però
no?
Jo necessitava... Esclar, quan escrius un llibre has de ser molt rigorós.
Sí.
On va anar? I era, és cert que viatjava tant? I a quins països? I a quins hotels? I a la Maria Rosa...
I les cartes que li enviava d'amor.
I aquí ve. Oh, i un dissabte, jo hi passava els dissabtes amb la Maria Rosa Jorba, un dissabte em diu, avui et donaré resposta a la teva pregunta que tant et preocupa. I em va donar les cartes d'amor a en J.B. Senderós. En aquestes cartes d'amor no s'hi parlava d'amor. Vida meva, envia 15 caixes de Floyd en Pérez a Barcelona que m'he descuidat de dir-t'ho. Era fantàstic.
Però al final,
hi havia
quan
tota
diu...
la descripció comercial i la resposta...
Però aquella frase que li diu que ja sé que fa dies que no et veig, pensa que t'estimo i no pensis res més. És una frase.
És molt maca,
pensa
sí.
que t'estimo sí. i no pensis res més.
Era una gran parella, sí. Era una parella d'abans, eh?
Sí.
Era una parella d'aquelles...
Ell triga a decidir-se.
Sí.
I ella el va mirant de reull sabent que és ell.
Sí.
Eh?
Aquí és, una
bé, eh?
És la història d'una matriarca.
Aquest és que encara no he dit res, en David m'ha dit, eh? Tenim aquí la Néssum Dorma i el Pavarotti, que també ens l'has triada. Per
sí,
què?
Home, jo crec que és... una de les cançons que congrega tota la bellesa que és possible en música, no? Des de molts punts de vista. Hi ha un gran contingut.
A veure, situem en David Madí, que quan mor en el seu avi, tenies 15 anys, no?
Sí,
no sé si els
16,
havia...
no?
16,
sí,
els havies
sí,
acabat de fer, no? Mm. Com el recordes? Què va ser per tu?
Mira, jo vaig tenir una relació molt especial amb el meu avi, que mai li deixaré d'agrair, no? Ell va tenir 4 filles... i jo vaig ser el primer net. I ell va voler sempre, des de molt petit, va voler sempre doncs, tenir un cert mestratge sobre mi, no?
Uh-huh.
I sempre va voler que jo estigués sentat a la taula amb molta gent que eren els seus amics o amb la gent que ell tractava, etcètera, no? I doncs, jo de molt petit doncs, estava a la taula dels grans, I estava a la taula dels seus amics empresaris, dels seus amics de política, dels seus escriptors. Clar, jo he conegut el Gore Vidal o el Borges, els he conegut a casa l'avi. O jo he conegut a la majoria d'autors catalans en aquella època.
A molts.
I doncs, també doncs, el que era la seva colla doncs, de l'Òmnium, no? El pare Triadú, un personatge tremendo, l'Armengol Passola, el pare de l'Isona Passola,
un personatge tremendo,
l'Armengol Passola. I jo de molt petit doncs, he tingut aquesta gran sort, que mai li estaré prou agraït, doncs, d'haver pogut estar a la taula.
@eldivancopulo El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Avui amb David Madí, Genís Cinca i J.B. Sandrós.
Va, James, puja, no pots fer esperar el president.
Avió especial, dinar a la Casa Blanca, com és això?
El president et vol donar les gràcies personalment.
Ah, no ha estat res.
Què fa aquí en James Bond en aquest divan d'aquesta Trinitat, Genís?
Mira, t'ho explico ràpidament. S'entén tot. Amb això està molt bé que hagis posat en James Bond, perquè s'entén tot.
S'entén tot.
En Sandrós se'n va a Londres. Per distribuir el Floyd.
Sí?
Per veure's amb la gent del Floyd que tenia a Londres. Però que li interessa no és això. El que li interessa és anar-se'n a dinar amb l'editor d'un tal Ian Fleming que estava publicant l'any 64 el James Bond, que tot el món tenia un èxit extraordinari. I què fa en Sandrós? Sandrós ha comprat Proa.
L'editorial Proa. Sí.
L'ha reportat a Barcelona perquè malvivia exiliada a Perpinyà. S'ha anat amb cotxe amb el seu xofer en Santiago a Perpinyà, ha comprat l'editorial en Josep Caral i l'ha portat a Barcelona. T'ho repeteixo perquè és molt important, això. És important perquè Proa té la missió de modernitzar, de posar al dia la literatura catalana en un moment en què els llibres en català, sota el franquisme, costava molt
de publicar-los,
de traduir-los, de fer tot això. I ell, aprofitant les visites que fa Paul Floyd, es troba amb editors, amb gent que l'ha d'ajudar a modernitzar la seva editorial. Però és clar, trobar-se amb l'editor del James Bond era molt important.
Esclar, estem parlant de llibre, de cinema, de què estem parlant?
De llibres.
De llibres,
estem
James
parlant
Bond,
de llibre. Llibre, això sortia amb llibre, això sortia amb llibre i era l'èxit era extraordinari, es venia com rosquilles. És el començament de la literatura de quiosc. És el començament en què tu te'n vas a comprar el diari al quiosc i a més hi trobes un llibre. I a més hi trobes una joguina. I això va començar als anys 60. En Sandrós, què fa? Compra els drets del James Bond en castellà i en català. Els que va publicar en català, amb unes portades d'en Jordi Montbrú, una cosa extraordinària, eren preciosos. Els que publicava en castellà
passaven.
No ho eren tant.
Casualment.
Bé, la jugada és mestra. Perquè
és un coco, aquest home.
Era un gran estratega. Aquesta estratègia és la marca del personatge, perquè és al darrere de totes aquestes accions, és al darrere de la creació d'Òmnium, és al darrere de la invenció del Premi Sant Jordi de novel·la, és al darrere de la invenció de tot. És una manera de fer que el converteix en un personatge absolutament únic.
Què deia en David Madí?
No, que efectivament això defineix molt com és el personatge, no? Ell tenia, que és molt curiós, perquè el seu origen humil de Valls, el fill del barber de Valls, com creix intel·lectualment, com té aquesta dèria per la cultura i com en aquest trajecte de l'Espanya franquista més fosca i més complicada, ell pensa, idea i té aquesta obsessió pel món internacional. Ho té des del punt de vista de l'empresa, però ho té també des del punt de vista cultural. Lo del James Bond, traduir el català al James Bond, per ell era tot una estratègia general, com per exemple en Proa, la seva estratègia general era publicar els grans autors internacionals en llengua catalana i barrejar-los amb els autors catalans, com una manera d'equiparar una literatura que estava reprimida i que estava enfosquida i que estava tapada d'intentar-les equiparar. No?
És a dir... La famosa col·lecció taronja, que molta gent encara té a casa i que, efectivament, anava colant títols en català i grandíssims èxits internacionals.
Llavors, a veure, per entendre el personatge, és un empresari que es fa ric, però que, en canvi, quan...
Es fa milionari amb dòlars.
Oh, que bo fer-se milionari amb dòlars i no amb pessetes,
Sílvia, això és bàsic.
Sí.
Per aquesta paraula internacional que diu en David. Per què? perquè hi havia dos grans empresaris que el franquisme no podia enfonsar, per una qüestió pràctica, el Floyd, en Cendrós, i en Carulla, l'AVE Crem. Perquè si es carregaven aquests dos empresaris, es carregaven dos productes que eren, en aquell moment, necessitat bàsica. El Floyd, tothom feia, tots els homes feien olor de Floyd, anys 40-50, i tothom al caldo hi tirava l'AVE Crem, aquell cubet, perquè era solucionava molts sopars, allò.
A veure, tiro enrere, perquè ara deia, era un home ric, era un home empresari que, diríem, la seva religió, per dir-ho així, era Catalunya, que entenia que la manera de lluitar contra el franquisme era la cultura. I tu dius, bueno, i realment amb això em feia una eina contra Franco, com amb la cultura es podia fer una eina contra Franco? I Franco, d'alguna manera, el deixava una mica, no?, respirar?
Bueno, el deixava respirar, però els perseguia. L'Òmnium és il·legalitzat en un determinat moment. A l'Òmnium no es podia reunir la seva junta sense un policia designat.
Però ell s'encarava amb els policies, també.
Sí, sí, no, s'encarava i també tenia policies comprats.
Això és molt important, eh?
Això és molt important.
Això, això acaba de definir, de rodonir el retrat del personatge. Tenir el comissari Jerez d'amic íntim et defineix molt bé quina era l'estratègia a seguir. Per què? Coi, perquè el comissari Jerez tenia un problema. Tenia un problema personal, i això és una història de coses personals. Tenia un problema amb el fill, que no sabia on col·locar-lo, i dona feina al fill, i el fill treballava, va treballar molts anys a Floyd. Aleshores, aquesta dimensió de l'honor, de l'amistat, l'amistat és sagrada, pel comissari Jerez i en Cendrós, et dona a entendre quina era la situació d'aquest exili interior que representen aquests personatges i de com se l'havien de jugar aquí dintre.
Un
personatge simpatiquíssim, jo el recordo de petit.
Simpatiquíssim.
Bé,
és que aquesta és l'altra tònica de l'època. Això no vol dir que... Aquests anaven tots amb una pistola aquí,
sí, home,
a la faixa.
No, però això és autèntic. En aquell moment, les reunions oficials de l'Òmnium s'havien de fer amb ell sentat a la taula.
Gràcies. El comissari Jerez s'assentava a taula, s'asseia a taula amb ells, amb el pare Triadú, amb en Cendrós, amb tots aquests, i dient, escolta'm, que aquí no ha passat
nada. No prendrem mal.
No prendrem mal. No, tranquil,
no
estigues tranquil.
No ha passat nada, eh?
Caixeta de Floyd per Nadal, i tots feliços i contents.
I, a veure, arriba a discutir fins i tot amb Fraga, no? I que Fraga, l'amenaça, és capaç de tornar a treure que era el Mosquetón?
El Mosquetón.
El Mosquetón. Què passa aquí amb en Fraga?
Bueno, ell, una de les coses que, a dins d'aquesta resistència basada sobre la llengua i la cultura catalana, una de les coses principals que tot aquella, jo crec que això era compartit amb el Triadú i tota aquella colla, que era com fer guardar la llengua pels nens, per l'educació i pels nens més petits, no? I llavors doncs, publica amb dibuixos la història de Catalunya del Ferran Soldevila.
Val? Que aquí té molts problemes, eh?
Sí. I aquesta publicació li és prohibida. La censura li prohibeix fer la història del Soldevila. I llavors ell acaba tenint una cèlebre reunió amb el Fraga Iribarne, llavors ministre de Turisme i de Cultura, també.
Sí, diverses coses.
I té la cèlebre perquè ell va fer un acte que després va enviar a tothom, on s'acaben encarant, i el Fraga li acaba dient això, doncs que cap problema, que això no es publicarà perquè, a més, sempre té al costat el Mosquetón disposat a fer-lo servir.
Però ell se'n va sortint.
Sí, va
ser molt interessant la solució pràctica d'en Cendrós. Un cop més entra el cervell de l'editor. Va descobrir que el que realment molestava a Madrid era el color. Era un llibre il·lustrat i al davant hi sortia la bandera catalana. Una de les històries explicava Jaume I i tal, i sortia l'escut de Catalunya. La solució d'en Cendrós va ser aconseguir publicar el llibre, però en blanc i negre.
Clar, llavors no veus
de manera que l'escut sortís amb color i ningú no oferís cap sensibilitat.
Ara que t'agafo la paraula amb la bandera, no? Penso en la casa de Sant Feliu de Guíxols, no? Quan es fa, i acaba posant la bandera catalana, perquè quan ja es cobreix la teulada, no? Allò que els paletes ja estan, es posava la bandera. Exactament no es posava la catalana. Jo sempre penso que anem una bandera endarrere, no? O una bandera endavant.
Ell anava una bandera endavant.
Ell anava una bandera endavant. Llavors la bandera li treuen.
Li van arrencar.
I se l'enduen a Girona, que acaba sent en Ferrer Gironès que la recupera al cap de molts anys. Mira que l'havíem entrevistat de vegades aquí, el Ferrer Gironès. Però vol dir que ell era atrevit i no sé si dir provocador. Què diu en David Madí?
Home, era un home que era beligerant i que li agradava la beligerància i tenia un caràcter tremendo i per tant, doncs sí, ell era un lluitador i gaudia amb la lluita, està clar.
Però és molt difícil enfrontar-te amb algú que té dòlars.
Sí, però bueno, en aquella època jo crec que tenen molt de mèrit, eh? Vull dir, actualment, si ho mires i fas comparacions, aquella gent tenia molt a perdre, ho tenia tot a perdre. Estaves en el franquisme, estaves amb una hostilitat molt dura i tenien molt a perdre, no? I per tant, doncs, jo crec que té tota aquella generació, en Sandrós, en Carulla, tota una sèrie de gent, molts altres, no?, que resistien enmig d'una foscor tremenda i amb una valentia tremenda.
El nacionalisme, por definición, es lo contrario de la defensa d'Espanya. Habría que ponderar colgándolos de un sitio.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancòpolo.
Veles i vents han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los deu en souvenir, amb llurs amics lo grec i lo mitjor.
Avui amb David Madí, Genís Cinca i el cavaller Floyd fem el divan, ara amb Raimon.
El divan amb Sílvia Còpolo.
Que en som bufar l'oxia parcial, e que tots s'incomplesquen mon retorn.
Però això és arran del llibre. Què hi fan, Raimon, aquí?
Oh, i tant, això és molt important. Un dels personatges importants del cavaller Floyd és el Narcís Bonet, de la família Bonet, de la Sagrada Família. Tot això té una xarxa impressionant a Barcelona, però aquest senyor va ser el tresorer d'Òmnium Cultural París, quan Òmnium Cultural va ser clausurat a Barcelona, i aquests empresaris que havien creat Òmnium Cultural es havien preocupat de preveure el que passaria i havien comprat un pis a París. Comprat, no llogat, per tal que ningú els hi pogués tornar a tancar. El tresorer que feia de tresorer a Òmnium Cultural era el Narcís Bonet, que ens va dir: sabeu què va passar aquí a Òmnium Cultural París? Un fet culturalment importantíssim, que és que ell, que era músic, en Narcís, va suggerir a en Sandrós que hauria de fer debutar internacionalment a un cantautor de Xàtiva, que ho feia molt bé i que segurament podria internacionalitzar el que ens estava passant aquí a casa. Aquest personatge era en Raimon, i el primer concert que fa en Raimon a París, a la sala Mutualité de París, és pagat per la butxaca d'en Sandrós. El que passa és que això ningú no ho sap, perquè Òmnium Cultural es va preocupar que no se sabés. Estava mal vist que un empresari, algú amb diners, patrocinés algú, diguem-ne, de tirada cap a l'esquerra.
De menjar amb cullera, que deia ell, no?
De menjar amb cullera. És curiosa aquesta anècdota, i és important perquè en aquella sala Mutualité de París, en un racó, hi havia l'apoderat de l'Olímpia, que es va fixar en aquell noi i seria el contracte, el gran contracte d'en Raimon pel famós disc en directe a l'Olímpia de París.
D'un temps, d'un país, d'un temps, d'un país.
Josep Lluís Santi Solsa.
D'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles.
I me'n vaig en aquest moment amb una trobada d'en Sandrós i un gran personatge. Després que el gran personatge parla i parla i parla i parla i parla, en Sandrós, mira el llibre, va esclatar i li va dir: mireu, president, jo fins ara he callat molt i us he escoltat amb el màxim interès, però us he de dir una cosa que em surt de dins i us la diré amb la màxima sinceritat perquè m'entengueu bé i utilitzaré potser alguna expressió barroera. Però vos, com a bon català, m'entendreu perfectament. Mireu, el pis de París, sabeu per què l'hem obert? Perquè a mi m'ha sortit dels collons. I sabeu quan el tancaré? Quan a mi em torni a sortir dels collons. collons. La reunió es va acabar al moment. Amb qui parlava?
Amb Tarradellas.
Sí, sí. Tarradellas, que hi veia un contrapoder, per tant, no?
Amb bueno, tenen una relació, tenen una relació històrica molt curiosa, que és una relació que és, en part, la relació entre l'exili i l'interior, la dinàmica entre l'exili i l'interior.
Sí, perquè ens resulta familiar,
sí,
això.
Sí, sí, és una cosa que a vegades passa, no? O és una cosa que sovint passa. I després tenien una animadversió recíproca, no? Des de feia molt de temps, perquè aquí normalment la visió que hi ha d'en Tarradellas és l'última visió d'en Tarradellas, la visió d'en Tarradellas que retorna de la Generalitat, però que ve de molt lluny, ve de 40 anys d'exili i amb històries molt complicades, no? I hi ha un moment, doncs, on es produeix, des del punt de vista del que era la resistència interna liderada culturalment per l'Òmnium i el que és, doncs, l'exili, no? Hi ha un moment que aquí hi ha contradiccions molt importants i entren en col·lisió. Amb una col·lisió, diria, educada, no? Perquè alhora que es finançava l'exili, alhora s'estava en contradicció. I alhora passaven coses lletges. Això ho va revelar en el llibre del Benet, no? En Tarradellas denunciava a l'Òmnium, escrivia cartes...
Feia milers de cartes.
Cartes i denunciaven el règim a l'Òmnium, eh? Això,
sí.
Bueno, era la dinàmica que hi havia, no?
Sí, és molt important aquest episodi. Potser és el punt central.
A més, doncs així he encertat,
has encertat plenament i de fet, a les presentacions que encara faig del Cavaller Floyd sempre em demanen que llegeixi aquest tros, perquè és molt representatiu i a la gent li fa molta gràcia pel paral·lelisme evident que hi ha amb l'actualitat, no?
Anys després d'aquest episodi, Tarradellas explica la seva trobada amb Adolfo Suárez a Madrid en un viatge a Llampec abans que pogués retornar a Catalunya com a president de la Generalitat.
I em va dir, escolti, vostè, el líder, ho dic, jo sóc el cap del govern d'un país que té 38 milions d'habitants, no? I vostè ve aquí plantejar uns problemes molt greus, i vostè ve aquí dient-se que és el president de la Generalitat, que no és reconegut, que vostè, les lleis de l'Estat no el reconeixen, i més encara, vostè ve aquí reivindicant una institució per la qual l'últim president va ser afusellat, per tant, vostè no té present en aquestes discussions d'un fet que és important, i és que ser vingut aquí és el més difícil que hi ha hagut. Legalitzar el Partit Comunista ha estat difícil, vostè ho sap, però legalitzar el Partit Comunista era un desig que pot dir que tota Espanya volia, mentre que legalitzar o parlar amb vostè, Espanya no vol, voldrà Catalunya, però el rest d'Espanya no vol.
Arroba el divan Còpulo.
Hi ha una mala relació a Catalunya amb el diner.
En general, eh?
En general,
com
sí.
Si algun se n'hagués de vergonyir,
sí,
de tenir
i,
diners.
Sí, i uns empresaris que haguessin creat una entitat cultural en pro de la cultura catalana a l'interior, quan hi havia un president exiliat a Sant Martín-le-Bo, semblava que no, que era incompatible. Semblava que era incompatible que algú amb diners pogués patrocinar un cantant de Xàtiva en pro de la cultura catalana. Semblava mentida que algú a l'interior fos capaç d'invertir diners en un editorial que es deia Proa. Hem tingut una mala relació amb el diner i és un problema greu, que en països avançats com els Estats Units no hi és.
Si m'ho permets, jo crec que ell reunia dos fronts, no?
Sí.
És a dir, pel franquisme, era un personatge enormement incòmodo, perquè era un personatge que venia del món de l'empresa, i que no havia fet, com tanta burgesia catalana havia fet, que era renunciar senzillament i adaptar-se. I era enormement incòmodo pel franquisme. Però també era enormement incòmodo per la progressia i l'esquerra d'aquell moment, dels anys finals de 60s i 70s, de l'esquerra cultural barcelonina particularment, que estava molt tocada per l'esquerra i pel marxisme, i que, per tant, un personatge que era desacomplexadament liberal i de dretes, doncs fos mecenes, estigués en la cultura i volgués tenir paper en aquest terreny, no? I, per tant, hi havia per un costat era incòmodo pel franquisme i per l'altre per la progressia, per una determinada progressia de Barcelona, una determinada, després ell tenia molts amics d'esquerres també.
Jo he pensat en David Madí Sandrós, té coses que de l'avi, no? Això d'estar a l'empresa i des de l'empresa entrar en la política i en la política institucional i continuar en la política quan ja no s'està en la institució i ser d'aquell grup que pren les decisions fins i tot en el 2017... Això és així. I ve de l'avi? És la millor manera
Totalment.
Espera que m'ho digui ell, no li facis fàcil. Home, no.
És evident.
Són mentalitats d'estrategues. I això a Catalunya a vegades n'hi ha masses, perquè n'hi ha molt pocs de bons. Però la mentalitat de l'estratègia, això és el que jo defineixo i veig en en Cendrós. I això també és el que veig en un David Medí.
En David Medí, no? Que està darrere de tot.
En Cendrós, i això en David també ho ha fet, no li agradava ser a primera línia. Havia de ser a segona per poder treballar bé. Perdona, t'he tallat. Jo ja... és important, això és interessant, eh?
Sí, sí.
És molt interessant.
A veure què ens diuen David Medí.
No. Jo crec que, evidentment, la placenta on jo m'he desenvolupat, on jo m'he criat, on jo he après, on jo he cregut i m'he format, doncs és evidentment doncs, en aquest context d'aquesta història que s'explica aquest llibre. I, per tant, doncs, això ho hem amat i això és el que jo conec amb una certa dificultat.
Quina?
Perquè, per exemple, quan jo quan faig política obertament, sóc el primer de la meva família que fa política obertament, i en la meva família doncs això no és una cosa que sigui gaire satisfactori, perquè la cultura era doncs d'estar per darrere, etc. No? I això a mi em porta a grans sorpreses, perquè jo em pensava que la política era una mica el que jo havia viscut. I quan jo vivia sentat a la taula les discussions polítiques entre aquells homenots, que eren tremendos i eren d'un gran nivell, clar, jo em pensava que la política tot era així. I després descobreixes una política molt més de curta volada, molt més diferent, bueno, i que ho has d'entendre. No? Però, sens dubte, diguéssim, el que va ser la meva formació a l'inici doncs forma part d'aquest constel·lació que esteu explicant. No?
I continua passant això del d'alguna manera hi ha algun paral·lelisme entre qui ara està a l'exili o a l'estranger i
la situació evidentment és diferent, però evidentment hi ha una perspectiva de l'exili, hi ha una perspectiva de l'interior, això sempre passa.
Hi ha una lluita pel poder, en el fons, per l'hegemonia del poder.
Bueno, hi ha una visió diferent, és evident que hi ha una visió diferent. El que també penso, i això és el que ens ha de fer pensar, quan veus que allà en el franquisme, en aquell context tan complicat i tan fotut, doncs va haver-hi gent a la dreta i a l'esquerra que va ser capaç d'unir-se, i avui veus la nostra situació, la del catalanisme, o el sobiranisme, o la de l'independentisme, jo amb això ho diferencio poc, i veus això, doncs et dona molt que pensar. Perquè aquí, en aquests moments, hem baixat de bastants esglaons. Tu sí que recuperes la junta del que era el primer Òmnium, en el llibre em sembla que surt,
sí.
Tu recuperes la junta del que era el primer Òmnium, allà era una unitat de país on hi havia gent de dretes, d'esquerres, de centre, religiosos, no religiosos, etc. No? I eren capaços de resistir, i això també ha fet posteriorment que fóssim capaços d'avançar, no? I jo crec que aquest és el camí. I el que passa avui, doncs, evidentment, va en un altre sentit.
A veure, només per posar al damunt de la taula algunes dades d'en David Medí, la seva trajectòria política, que va començar a la Crida per la Solidaritat amb en Jordi Sànchez,
sí,
que això fa de...
Als 17 anys.
Als 17 anys, i després, doncs, a la FNEC, allà a la Federació Nacional d'Estudiants, quan estava a la universitat, Convergència, diversos càrrecs, fins a ser secretari de Comunicació del Govern del 2001 al 2003. Llavors hi ha allà el Pinyol, aquells que prenien les decisions, amb Artur Mas, Oriol Pujol, Francesc Homs, Germà Gordó. Els anys dels governs tripartits també va tenir un paper capdalt en qualitat de secretari de Comunicació i Estratègia de Convergència, que va ser quan va publicar aquesta època Democràcia a sang freda, i d'ençà, diríem, després d'Artur Mas, no, va anunciar que deixava la política activa per dedicar-se a l'activitat privada. Després que Convergència assolís la presidència de la Generalitat l'any 2010, potser era més correcte dir que deixava la política de partit, més que no pas la política activa, que no l'ha deixada mai.
El que no he deixat mai ni deixaré és el meu compromís, perquè té a veure amb la meva manera de veure la vida, però la política sí que la vaig deixar. La política. Jo sé, mira, jo ho diré d'una manera que fàcilment se m'entendrà. Jo sé el que vol dir estar al rovell de l'ou, i per tant sé el que vol dir no estar al rovell de l'ou. Val? I és veritat, jo durant una època m'hi vaig dedicar molta passió, però jo tenia clar que aquesta no era la meva vocació de vida. La meva vocació de vida era, bueno, jo venia d'una família industrial i jo crec que tenia la vocació, doncs, de que això fos una cosa de pas. I de fet, aquesta és una cosa que molta gent, poca gent ho creu, però jo quan vaig començar a treballar amb l'Artur Mas en el seu moment, vam fer un pacte de que jo hi seria fins que ell fos president. I de fet, el 2003, abans de que passi tot el tripartit, en aquella època, doncs es van guanyar les eleccions i era impensable l'escenari que vindria, la nit electoral jo em vaig acomiadar. I la nit electoral ell van fer un discurs d'agraïment i jo em vaig acomiadar, i després ens va costar 7 anys més, no? però la meva idea era que era de pas en la política activa, aquesta era una mica molt rere fons.
Ara quan parlem amb les persones que estaven en el govern l'1 d'octubre del 2017, diu no, hi havia un altre grup de persones que en realitat marcaven l'estratègia, i en aquest grup hi havia en David Madí.
Tu saps, Sílvia, que en aquest país hi ha determinades coses que encara no se'n poden parlar obertament.
Saps? És una manera de...
Sí. I alguns, per coses que se saben i altres que no se saben, doncs acabem pagant preus molt alts, no? I, bueno, és una llàstima, però és així, no? Però hi haurà algun dia que en podrem parlar amb tranquil·litat.
No fa pas tant que en David Madí, doncs, amb tot això del marc de l'operació Volhov, doncs, a la Guàrdia Civil, allà mirant si hi havia malbaratament de diners públics i tot, el va detenir, no? I dir, això continua.
Això continua i pot continuar ad infinitum. Això és el que té a veure amb la famosa trama russa. Bueno, és tot una construcció. La meva teoria sobre el Volhov, bueno, la teoria és la pràctica, això es anirà ensorrant per si sol, però que és el raid que es va fer contra els que no van poder enganxar en el primer raid. Per entendre'ns, jo crec que és una mica la vocació d'aquesta causa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El Divan amb Sílvia Còpolo. Exclusivament en podcast.
Avui aquí al Divan, el cavaller Floyd, en Genís Cinca i en David Madí. Aquesta peça què hi fa aquí?
Aquesta és una peça mestra del sol, és una peça mestra del sol, sense més. Sense més. Una magnífica.
Parlem un moment del Premi Sant Jordi de novel·la. Clar que l'inseriu ben bé amb la creació d'Òmnium Cultural, però d'alguna manera té a veure amb el que ja s'havia iniciat abans amb Joan Creixells, perquè s'escau que l'Eugènia Creixells, que fa anys que ens va deixar, doncs vam treballar molt plegades, molts anys plegades, i sovint m'explicava, el 13 de desembre és el dia que va morir el seu pare, i d'aquí ve, com si diguéssim, la nit de Santa Llúcia. I tot aquest grup de persones que van tirar endavant l'Òmnium i el Premi Sant Jordi de novel·la arrenca de l'antic Creixells, del que feia en Joan Creixells,
sí,
que va morir als 20 i tants anys per un error mèdic, justament.
Aquí hi ha una dimensió personal molt autèntica del cavaller Floyd que es patega l'any 59. En Cendrós, fins l'any 59, ha fet el Floyd, ha viatjat, ha mirat d'ajudar de manera individual a molta gent, el Ramon Aramon, a l'Institut d'Estudis Catalans, amb xecs, dilapida una fortuna personal, que això és una cosa que se'n parla poc, però...
Pots considerar que és una inversió pel país, però també dilapida.
Bé, la dilapida...
Jo crec que dilapida.
La dilapida... No, faig servir aquest verb...
Home, diu això, que pensa que l'any que no han arribat aquests.
No, faig servir el verb. El verb és important perquè fins al 59 dilapida una fortuna. Dilapidar és un verb que dona a entendre que aquells diners cauen una mica en el buit.
Sí.
Val? S'adona que fins que no es faci algun fet col·lectiu, que d'individual passi a ser col·lectiu, no farem res. I s'adona que hi ha el premi, hi ha unes nits,
hi ha una voluntat molt forta, però que no acaba de ser, per exemple, com el que passa al Premi Nadal.
Sí, ja, sí,
i diu,
sí.
Per què no podem fer un premi amb 150.000 pessetes igual que el Nadal? I per què no podem fer això? Vaig a trucar a quatre amics, el Carull, el Riera, el Millet, el pare, una sèrie d'empresaris, i escolta'm, per què no agafem aquest premi que ja existeix i que està molt bé, que té una gran sensibilitat i vol publicar autors, i li paguem 150.000 pessetes, i de manera que en donarem a entendre que la cultura catalana, el llibre, la novel·la catalana, és equiparable a un en castellà. Acaba de néixer el Premi Sant Jordi de novel·la.
Ens ha triat en Genís Cinca, l'autor de la biografia de J.B. Sandrós, El cavallet Floyd, aquest Paganini, eh? Per què?
Per un fet biogràfic.
Mira.
Jo vivia a Itàlia,
sí.
I, de fet, feia cròniques per una tal Silvia Coppola a la Com Ràdio, fa molts anys d'això, eh?
Però érem petits.
Tampoc tant, érem petits, l'any 99. Sí, sí, hi havia un fet amb Paganini, jo allà em vaig enxupar totalment de cultura italiana, i que pels italians tenen un fet especial. I en Paganini havia de tenir per força un fet biogràfic que el distingia i li feia arribar a notes altíssimes com això que estem escoltant, que són els capricis. Em vaig posar a buscar, i en efecte, en Paganini tenia el dit petit de la mà que toca el violí més llarg del compte. Fet que li permetia arribar a notes molt més agudes que companys seus que també tocaven el violí. I per força el cavaller Floyd, en Sandrós, havia de tenir un punt íntim, un detall personal, que és el que el diferencia dels altres. I aquest detall, amb tota biografia, amb un personatge d'aquest tipus, sempre hi és. Sempre hi és. I en aquest cas el vaig trobar. Qui era el seu pare? És la mort del pare quan ell té 19 anys. Un pare que l'ha fet subscriptor de Proa. Un pare que l'ha fet subscriptor del Patufet. Un pare que li ha ensenyat el que és la cultura catalana.
Sí.
Que li ha fet sentir l'emoció de la llengua, de les paraules. Se li mor quan té 19 anys. L'any 37, en plena Guerra Civil. Aquest fet personal fa que tot en Sandrós estigui un batec molt íntim, d'emoció, molt fonda, que li fa treballar pel país i dilapidar una fortuna i el que faci falta.
Què diu en David Madí d'això?
Doncs que ho entenc perfectament, perquè molts anys després a mi em passa segurament el mateix. És a dir, jo si em dius quan agafes tu consciència nacional, consciència de país, doncs segurament és de l'enterrament del meu avi.
És això.
És a dir, jo allà veig un enterrament, aquell era el meu avi, jo tenia una relació de net, etc. No? Però en aquell enterrament on assisteix tothom, jo sóc un dels que porta el fèretre i acaba la gent cantant els segadors a la sortida, doncs a mi em fa remoure i a mi em fa agafar consciència d'una història que es desperta quan es desperta, no?
És exactament això. Si trobes aquest pinyolet que hi és en cadascuna de les nostres vides, has trobat el pinyol que et farà... Bé, no és casual que el llibre vagi bé, perquè he pogut trobar això. Quan no ho trobes, i m'ha passat amb altres llibres, el llibre simplement no funciona. Però en aquest cas hi ha aquests detalls, aquests descobriments personals, que són els que empenyen una vida com és el personatge, perquè si no, no s'entén.
Mentrestant, als primers bancs hi havia l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, Josep Maria Cullell, Joan Guitart, Joaquim Ferrer i Oriol Badia, consellers respectivament d'Economia i Finances, Ensenyament, Cultura i Treball de la Generalitat. També hi havia el síndic de Greuges, Frederic Rahola, Miquel Roca i Macià Alavedra, president i diputat respectivament de Minoria Catalana al Congrés de Madrid, un reguitzell de personalitats del món de la cultura i la política catalana, entre els quals Heribert Barrera, Trias Fargas, Josep Benet, Max Caner, Joan Carreras, Josep Maria Eno de la Sarte, Joan Triadú, Daniel Giralt Miracle, Ramon Aramon, Francesc Cabana, Marc Aureli Vila, Jordi Carbonell, Jordi Ventura, Jordi Mir, Martí Mas... Tanmateix, la cerimònia va estar marcada per la presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i la seva esposa, Marta Ferrussola. Què passava en la relació entre Cendrós i Pujol?
Estava decebut.
Per què?
Es va decebre. Perquè no era el que havien quedat. S'havien passat 40 anys de la seva vida, 40 anys de la seva vida, lluitant per la llibertat del país, muntant allò que se'n diu estructures d'estat. Van fer un banc.
No han trobat cap més llibreta que pels seus estalvis els doni tant interès des de la primera pesseta. Llibreta màxima de Banca Catalana. Vingui a Banca Catalana i demani'ns el màxim.
Banca Catalana.
Banca Catalana, amb la de gent qui va perdre calés quan tot això es va enfonsar. I en Cendrós es decep, de fet mor d'atac de cor.
Als 70 anys.
Als 70 anys, de manera molt precoç, per culpa d'aquesta decepció.
I creus perquè que té sobte, a veure amb Banca Catalana tot això? La mort, fins i tot, en David Madí diu que sí,
sí,
eh?
Jo, pel que he investigat pel llibre i les entrevistes i el detall, aquest batec personal, aquesta dimensió íntima per lluitar pel país i fer tot això per Catalunya i pel català, es decep enormement quan en Jordi Pujol, un de tants, però sobretot aquest personatge, el president Pujol, opta per la política en lloc del mecenatge o de l'acció més privada o de l'acció, en aquest cas, per un banc, pels quals molts s'hi havien jugat molt i molt personalment. És més complexa que això, però en el fons es redueix...
Això, què anava dient David Madí?
No, que és una característica d'aquesta generació, que vist amb ulls d'avui encara impressiona més, no? És una generació que tenen molt clar que fer Catalunya passa per tenir una cultura del poder i de fer país. I aquesta gent, per exemple, en el cas de Banca Catalana, ho fan perquè consideren, a part de que ha de ser un banc que funcioni, consideren que forma part del poder financer del país. Aquesta cultura de fer això en aquells moments és una cosa extraordinària. Les discrepàncies entre en Pujol i ell amb això, jo crec que venen sobretot doncs, pel fet de que quan en Pujol comença a fer política activa, posa en perill, com doncs, finalment passa una operació política per carregar-se a Banca Catalana, per carregar-se el poder financer de Catalunya, i la discrepància no és tant en l'objectiu, sinó en l'oportunitat, no? És a dir, o una cosa o l'altra, però no podem contagiar-ho. I aquesta és la controvèrsia que jo crec que tenen en aquell moment de dos personatges que alhora també s'han estimat molt i que han tingut una relació ambivalent en diferents moments. No?
Culpaven a Pujol d'haver-los deixat sols, no? Però que Pujol deia ara no toca fer banca, ara toca fer país.
Jo això ho recordo de petit, recordo les discussions. És a dir, gent que havia perdut molts diners en Banca Catalana, que s'havia jugat molts diners propis, que ho havien fet pel que ho havien fet i que els volguessin fer passar per lladres no ho toleraven de cap manera.
Davant
era una cosa que no toleraven de cap manera i de fet doncs van ser absolts, tot allò va ser una maniobra bruta i política, no?
Ara he estat pensant en un altre punt, com si diguéssim que es parla de la relació d'amistat entre Felipe González i Jordi Pujol. Tu ho expliques? No sé si té a veure.
Tot té a veure en aquesta història. O sigui...
I a banda, no? Hi ha un punt que dius que Banca Catalana, ara que hem vist salvar tants bancs, s'hauria pogut salvar fàcilment?
Sí.
Què diu en David Madí?
No, segur que sí. No, allò...
Qui la podria haver salvat? Com? Des del govern
moment,
espanyol?
El sistema bancari espanyol, Banca Catalana, desafia el que eren els 7 grans bancs espanyols i finalment doncs, hi ha un banc que competeix en el territori industrial més important, competeix amb els grans bancs. Això es barreja, doncs, evidentment, doncs, amb la figura del president Pujol i és víctima d'una operació. En un moment, és veritat, hi havia una crisi econòmica i el banc tenia crisi, com tants altres bancs espanyols, doncs, tenien operacions fallides com tants altres bancs espanyols. El que passa que en aquell moment s'aprofita doncs, això per fer una operació de trencament del banc, com ha passat altres vegades a diferents llocs, i a Espanya particularment, no és una cosa nova.
No sé si volies dir alguna cosa a propòsit de l'amistat amb González.
No, volia seguir amb això de Catalana, que és un episodi especialment important, que és que era més que un banc. Banca Catalana es converteix en un servei d'estudis, es converteix en un centre de pensament, d'intel·lectualitat, es converteix en un lloc on la gent pensa. i es converteix en un lloc on hi sortien moltes altres activitats i entitats i s'hi finançava molt de país, i això evidentment no convenia. L'amistat González-Pujol, bé, sí, potser sortim una mica del tema, però segueix sent el mateix. Hi ha una connivència que no s'acaba d'entendre, que no acaba de lligar amb tot allò que s'havia volgut construir des del franquisme.
Ja veig que ho hauràs d'investigar més, no sé si podràs.
Jo tampoc sé. Genís, tinc ganes, perquè això em va desgastar molt.
Sí, tu vas passar bomba. Genís Cinca, David Madí i J.B. Cendrós, el cavaller Floyd.
@eldivancopulo El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
A veure, aquí com a editor Premi Sant Jordi Òmnium Cultural, Enciclopèdia Catalana, el Teatre Romea.
Sí.
Ah, què té a veure el Teatre Romea amb tot això, sí, i el Floyd?
Molt, moltíssim. En Cendrós és a la segona onada d'ajuda al teatre català a través del Romea. És un dels empresaris que ajuda a recuperar-lo. L'any 67, em sembla que som ara. Primer he vingut una primera tongada, en Requesens, en Millet, em sembla que ja hi era, tota una sèrie de personatges, i després arriba un Cendrós per, efectivament, reflotar-lo. El més interessant és que a la mort d'en Cendrós, la que agafa la batuta de mecenatge és la Maria Rosa Jorba, la seva dona.
Bueno, ho té molt clar, ella,
ho
també.
Ho tenia claríssim. Sí, sí. Fa mecenatge amb el Maria Canals, el concurs de piano, fa mecenatge amb una quantitat d'activitats impressionant, que si tu tens la llista davant, dius, ostres, aquesta senyora feia el mateix que feia el marit, que és dilapidar una autèntica fortuna, una autèntica fortuna fent coses, ajudant a la gent.
No, però anava inventant perfums, no? Ajudant a gent que feia coses. No? L'empresa anava anant.
Bueno, jo, el Romea, clar, per mi sí, també és un record d'infància molt, molt important, perquè els Pastorets era obligatori cada any de veure els Pastorets del Romea. Eh? I, de fet, si no recordo malament, la presentació del llibre
el va fer el Romea. El Romea. Sí, sí, sí. Cartes amb Salvador Espriu, relacions amb Pere IV, també amb...
Ui.
Fins i tot la traducció al català a l'estil del James Bond de L'allò que el vent s'endugué.
Sí, molt important, això.
Molt important,
sí,
també,
home,
no?
I tant. Molt important. Tot esdevé una qüestió de país per ell. O sigui, poder traduir Allò que el vent s'endugué, publicat a Imà, és una autèntica proesa. No ens hem d'oblidar del context, eh? És important situar-nos a l'època, de les dificultats que tot plegat exigia i del poc mercat que hi havia. Tot això estava per construir.
És que jo
sabien,
pensava,
que hi hauria,
però,
gent que compraria tot allò,
però, molt
però on,
poca,
on era aquesta gent?
És a dir, la inversió en totes aquestes traduccions amb les editorials, etc. O sigui, quan fas allò els números,
ells
això no quadrava,
sabien,
perquè hi havia diners.
No, en absolut.
Aquí no s'hi va guanyar mai ni una
però realment, és a dir, si ara s'hagués de fer una valoració del que va representar posar aquests diners en la cultura perquè el país o la catalanitat del país anés endavant, servir?
Jo crec que si es té una mirada justa sobre la història, la seva aportació i la d'alguns altres expliquen en gran mesura perquè durant aquella llarga nit es va poder aguantar.
Sí, totalment d'acord.
No vull parlar de coses tristes ni que em vinguis a plorar.
David Madí.
Tinc ganes de perdre de vista tot el que sé que em pot fer mal.
Genís Cinca i el cavaller Floyd avui al divan.
Sentint-me com quan era un nen, recuperar aquella alegria que em feia diferent i no paro de dir-me.
Aquesta peça, què hi té a veure amb la vida d'en David Madí?
Doncs jo crec que és una peça del Manu Guix que és enormement inspiracional. Crec que és, respira un positivisme magnífic, no?
Mira.
Si podeu venir al darrere, que no em relaxo ni un moment. Començo una nova vida i que sigui de seguida. Faré cas a aquells que diuen que tu has de creure i ser valent.
I Genís Cinca?
What have you
Això és la barreja. Aquesta peça ens l'has triada tu,
sí,
eh?
Sí, aquesta peça m'emociona molt i l'escolto quan m'he d'inspirar per escriure o no trobo el to.
No trobes el to,
aquest és en Rob Halford. Aquest és el cantant de Judas Priest. Jo soc heavy metal. Jo vaig a concerts. Sí, sí, ja pots riure, ja. Però escolto aquesta música. Us he triat la tova, eh?
O sigui, la tova. Aquesta és la sí, tova, sí. Eh?
Però
ja.
Destacar que al darrere... És que em recorda molt el Cavaller Floyd, això. Perquè saps què passava? Que al començament d'entrevistar personatges que hi havien tingut a veure... Tots, absolutament tots, em deien, ui, un home molt difícil, una persona molt arreuixada, agressiu, vehement, complicat. I llavors tu deies, coi, molt bé, tothom diu que això és brut i que la música és molt alta i que fa soroll. Mm. Però jo aquí al darrere veig una acció, un paradís de mecenats impressionant. Alguna cosa havia de tenir aquest senyor al darrere d'aquesta cortina de fum. I efectivament, al darrere hi havia una gran veu.
Resolent la Trinitat, eh? El divan! I la Rosalía, aquí? Què, la Rosalía?
Bé, la Rosalía és un producte dels nostres temps, de la globalització. Una persona que ha estudiat moltíssim, estudia l'ESMUC, el taller de músics, amb un fet que és fonamental per entendre tot això que estem parlant avui, que és la barreja. Barreja flamenc, barreja el blues, barreja el jazz, ho barreja tot i crea un poti-poti de coses que té un èxit a nivell internacional, com dèiem, que és espectacular.
Home, internacional, és la visió internacional com el
absoluta,
Cavaller Floyd,
exacte,
eh?
Sí, sí.
O sigui, la visió internacional ens ha de salvar, David Madí? És una pregunta ingènua.
Sens dubte. És a dir, la construcció d'una missió moderna, d'una visió moderna de Catalunya passa per ser, tenir present que forma part doncs, del Mediterrani, d'Europa i del món. I que no és una visió nacional petita i reduïda, sinó que ho és gran i internacional.
I què passa amb en Boadella? Quan en Boadella ho porta al teatre, això? Què... Respira.
No, jo, mira, et dic la veritat.
Sí, sí, està bé, fins ara també me la deies.
Hi havia tants elements a jugar amb aquest llibre, hi havia tant material, que al final has d'anar descartant una mica el que no t'ajuda a fer avançar la vida d'aquest personatge.
Sí.
I el tema Boadella era tan trist, tan miserable, que no em semblava ni tan sols digne d'anàlisi.
Perquè el va ridiculitzar totalment.
Bé, perquè és la postura fàcil. O sigui, agafar el Cendrós i ridiculitzar-lo. I a més, amb una obra de teatre on se l'acusava de no sé què. O sigui, que...
Sí, se'l presentava mig alcohòlic, perquè es bevia la poció del Floyd, i doncs era com un Mr. Hyde, Dr. Floyd i Mr. Hyde.
Sí. La qual cosa no té, tampoc té. O sigui, és molt maca una entrevista amb un antic comercial del Floyd, que és que deia, Cendrós, que no sé què passa que a Noruega s'estan venent caixes i caixes de Floyd, una cosa horrorosa. Què passa? Ves-te'n a Noruega i investiga. Senyor Cendrós, és que se'l veuen.
En comptes de posar-se'l després d'afaitar, eh?
Bé, l'alcohol era complicat d'adquirir i aleshores la gent va optar per beure's el Floyd.
Com l'aigua del Carme, que també n'hi havia que se la bevia.
I tant.
Som avui aquí amb en David Madí, en Genís Cinca i el Cavaller Floyd.
@ el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Puedo perderlo todo menos mi honor. Yo, Floyd, para hombres de verdad.
Això és la barreja d'un anunci amb el Genís Cinca, que ens ha dit, oh, m'agrada l'Ennio Morricone, qualsevol que vulgueu.
Bueno, perdó, és que aquesta banda sonora és una de les grans de l'Ennio Morricone.
Sí, senyor, per això l'he triat.
El Spaghetti Western...
Mira, perquè jo el vaig conèixer.
El vas conèixer?
Sí, el vaig entrevistar a Roma, i a mi, evidentment, em fascinaven les bandes, m'agraden molt les bandes sonores, però aquestes de l'Spaghetti Western, del Sergio Leone, tot això em té captivat, i li vaig preguntar, escolti, com es fa tot això? Jo em dedico a escriure, com? I de dir, escolta'm, tot el que et compliqui la vida, deixa-ho. Agafa't només el que te la faciliti, però sobretot, No la compliquis tu als altres. Sigues tu també algú fàcil. A tots nivells. Tot el que t'ho compliqui, fora. Et costarà. I les meves bandes sonores són quatre notes. Tararararà, deixa't estar d'històries. Fàcil. El que no et sigui fàcil, abandona-ho.
El 27 de març de 1976, l'Assemblea General d'Òmnium, a més d'una declaració de principis i d'un programa d'actuació, havia aprovat demanar l'amnistia a Joan Carles I. L'acció es va poder engegar el 5 d'abril d'aquell any mitjançant una carta signada per en Riera i en Cendrós, adreçada al marquès de Mondéjar, cap de la Casa Civil de Joan Carles I. Quan la visita al rei es va produir, va deixar una instantània ben reveladora i una nova anècdota. En Cendrós apareix davant del rei que, en encaixar la mà, reté la del monarca i inesperadament li diu: ja sap que per ser rei de tots els espanyols ha de parlar en català. El rei li va contestar en català: faig el que puc. Això és brutal.
Sí, és real com la vida mateixa.
Això porta a una història, a vegades no sé si tinc temps per explicar-la, sí. Entre el rei actual i jo mateix, quasi amb els mateixos termes.
Sí?
Molt bé.
Sí.
Molts anys després.
Què va passar?
Doncs, quan jo era secretari de comunicació del govern, en un moment determinat, em truquen de la Casa Reial i em diuen que estan fent llavors amb el príncep una sèrie de visites i que vol conèixer la gent, els seus contemporanis, la gent de la seva generació, d'una manera discreta i tal. Bueno, m'ho expliquen, jo en el seu moment li explico al Mas, m'han dit d'anar a aquesta reunió, què et sembla? Diu, escolta, digue-li al president Pujol que això ja saps que a mi li interessa molt saber-ho, no? I li explico, president Pujol, m'ha passat això, li explico, i em diu, val, digues que ja aniré, que jo ja aniré. Dic, no, dic, president, no va així, és una altra manera. Aquesta és l'anècdota. Total, que ens en vam anar, vam fer aquella trobada en el Palau Pedralbes i tenia, era una audiència de 3/4 d'hora i finalment va durar 3 hores. I una gran part va estar centrada en la llengua catalana. D'explicar-li doncs, de que la llengua catalana que parlessin i que en fossin sensibles era el primer que havien de fer per intentar entendre el que passava aquí. I va passar una altra anècdota que és, diu, jo ho sé perfectament, diu, perquè quan jo era jove, quan a ell li van fer una tournée, perquè ell era de príncep de Girona, comte de no sé quants de llocs, etc., li van fer una tournée i cada lloc on anava se li muntava un Cristo important. Dic, sí, dic, ja ho sé, dic, perquè jo era el cap dels escamots a Barcelona. I va haver-hi un moment de silenci. Dient, la fitxa d'aquest tio no me l'han feta bé.
Però realment al rei actual se li poden dir moltes altres coses, però llegeix català amb una bona transcripció fonètica, que jo l'he tingut aquí a un pam.
Sí, sí.
Amb transcripció fonètica, per intentar col·locar, diríem aquí, les neutres, les obertes, etc. Som als últims minuts.
Hello, Mr. Hazeltine? There's something important I'd like to discuss with you.
Puede robar la fórmula de la Coca-Cola y entenderte luego con Moscú.
Què va passar que el Floyd va anar a parar als americans? Ho dic bé? Què va passar, David Madí?
Doncs aquesta és una història industrial bastant, bastant divertida, no? És a dir, el grup Floyd, que hi havia més productes que Floyd, el que era el grup industrial, en un determinat moment, amb un altre industrial important del sector, que era el senyor Colomer, que estaven emprentats, doncs decideixen vendre les seves empreses a la multinacional Revlon. I, bueno, doncs van passar a formar part de Revlon, però en aquell moment es va fer un acord on la família va seguir gestionant durant una sèrie d'anys, i en aquest cas va ser el Carles Colomer, que va acabant sent el CEO mundial de Revlon i recomprant de nou en Revlon al cap d'uns anys, tornant-la a portar a Barcelona i revenent-la al cap d'uns anys més, no?
Una jugada mestra.
La seva vídua, poc abans de morir, el 4 d'octubre de 2015, va comentar a l'autor d'aquesta biografia: ja no arribaré a veure aquest llibre. Alhora que, il·lusionada, també afirmava: però quan surti, la gent podrà adonar-se de la quantitat de coses que va fer en Joan. Cal que se sàpiga. sospirava, si n'hi hagués uns quants com ell. Pocs dies abans del seu decés, enmig d'un silenci estrany una mica contemplatiu, envoltats de les caixes de documents i de papers i de cartes, a tocar de la llibreria immensa i solitària que presidia el saló, aquella porció llibresca gegantina de l'antiga i potent sala de màquines d'en Cendrós, la nena de la Blanquerna tot d'una es va deixar un dir. Només et demano que el llibre s'acabi amb aquella frase seva que sempre deia. La frase que, amb tota probabilitat, els que el vam conèixer li vam sentir dir amb tanta freqüència, la que millor expressa, en definitiva, la passió indeturable que va empènyer la vida de J.B. Cendrós. He estat feliç al meu país, perquè poder lluitar pel país propi és un plaer dels déus. I Genís V acaba el llibre dient a Maria Rosa Jorba de Cendrós, In Memoria. Et veig emocionat.
És que aquí va passar una cosa, que és que l'enterrament d'ella... Jo tenia un gran problema, que és que tothom em preguntava pel llibre. I com tens la biografia? I jo els deia, sí, bé, no la tinc. Jo ja feia 3 anys que hi treballava i em faltava el més important... per confegir una novel·la, un llibre, un text, el que sigui, que és el narrador, l'excusa...
La veu.
L'excusa narrativa que et faria caminar la història. I a l'enterrament m'adono que és ella.
Clar.
M'adono que és la Maria Rosa Jorba la que ha d'explicar aquesta història. I saps aquells moments fantàstics a nivell professional que dius, ostres...
Tant que ho he pensat.
S'ha hagut de morir
perquè
és impressionant.
En David Madí també el veig emocionat, eh? Sí?
És que avui fa 7 anys, a més a més.
Oh, avui fa 7 anys. Mm-hmm. El dia de Sant Francesc és el moment que gravem aquest divan.
I a més, jo m'hi vaig discutir molt amb les filles, perquè quan t'encarreguen un bitxo d'aquest calibre, tu hi tens una responsabilitat, però també tens dret a fer el que et sembli i has de fer, no? I a mi aquesta gent em van donar carta blanca per fer el llibre que cregués que havia de fer, però era ella la que abans de morir em va dir, escolta'm, fes-ho com creguis que ho has de fer, ho faràs ben fet i no pateixis que tot anirà molt bé. I això et dona una força que és única, de manera que quan tu ho estàs fent t'adones que aquelles eines que t'han donat són les que funcionen. I realment funcionen.
David Madí, gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies de debò. Sé que us hem emocionat i s'han mogut molts sentiments, però hem pogut parlar molt d'en J.B. Cendrós. Gràcies de debò.
Gràcies a tu.
Gràcies. Gràcies, Genís V.
A tu, un plaer.
Gràcies. Correu, a comprar-lo, eh? Mm-hmm. El Cavaller Floyd per proa, òbviament, amb la Susana Ortega i amb en Josep Lluís Santissó. Us ha parlat Sílvia Coppola. Tornem la setmana que ve, tornem a... Ja no tenim cap més trinitat per resoldre, sortosament. Bravo!
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.